Bé, i un dijous més saludem el nostre col·laborador, l'economista i assessor fiscal Julià Guimerà, que, evidentment, cada setmana el poden escoltar vostès en Actualitat Econòmica Setmanal, tant en directe o en streaming, a través de, evidentment, els mitjans digitals, o, per supost, després el podcast en la secció habitual en el nostre web i xarxes socials. Senyor Guimerà, bon dia. Doncs,
bon dia.
Què ha triat avui per a oferir als nostres oïdors? Quin tema?
Bueno, un tema que interessa pràcticament a tot el món, que és l'edat de jubilació en Espanya i en Europa. Bueno, l'edat de jubilació, pues bueno, està molt condicionada a la demografia, ja que està, bueno, produint grans debats entre Espanya i en Europa. Recordem una cosa, que l'esperança de vida en Espanya és 80,27 anys per l'home i 85,83 anys per la dona. Això vol dir que tenim una esperança de vida de 83,07. És a dir, que, bueno, que la majoria podem arribar, més les dones que els homes, a 83 anys. I en Europa, pues en Europa la tenen, en este cas, més baixa, 80 i pico. Recordem que a Espanya, en 1960, l'esperança de vida era de 71 anys. I, bueno, i en el cas, per exemple, d'Europa, estava encara més baixa. Bueno, i després, per altra banda, és dir, dos aspectes que són fonamentals, demografia i després natalitat. La natalitat en Espanya és de la més baixa d'Europa, 1,19, és a dir, un fill i un poquet més per dona. I en Europa és 1,5. Claro, podríem dir que és el país europeu amb més esperança de vida i per contra, més baixa natalitat. Estos són dos factors claus que, claro, que a la llarga fa el tema d'obra, perquè recordem una cosa, que les pensions se paguen per la gent que està treballant. I, bueno, pues això afecta sobretot demografia i natalitat a les pensions. Se preveu que en el 2050 més del 30% de la població estigui jubilada. I, per cert, en Espanya mos ve el baby boom. Recordem que jo recordo, si tinc memòria, el rècord de natalitat en Espanya va ser en 1967, en què les dones tenien de mitja 3,8 fills. Imagineu-vos quina... Però, bueno, eixa generació se jubila ara. Per tant, bueno, això, aquestes pensions n'hi ha que pagar-les. I recordem també que les pensions no tenim un sistema de capitalització, és a dir, que com si volen una vidriola, és a dir, que tu vas col·locant diners, sinó que és un sistema de reparto. Què vol dir això? Que la gent que està treballant és la que ens paga les pensions, és a dir, que no n'hi ha cap estalvi. I, clar, pues, si n'hi ha molts jubilats i pues, que treballen, pues, bueno, pues, allí realment el govern té un problema. És a dir, Per altra banda, la pensió és, podríem dir que és el quart país d'Europa en què hi ha menys diferència entre el que se cobra en actiu a el que se cobra quan estàs jubilat. I, clar, però això és un problema. Tenim grans problemes d'atur i, per altra banda, estem expulsant del mercat de treball a majors de 55 anys. El govern, pues, està negociant perquè, bueno, s'està tenint l'empresa, sobretot aquests dies, pues, perquè Europa li està demanant una reforma de les pensions, més que tot per poder cobrar aquests fons estructurals que ens venen, perquè tenen que soltar per allà la pasta. I, bueno, pues, el govern, pues, està esforçant per veure si pot tindre més d'ingressos. Per una banda, el govern proposa que pel càlcul de la pensió passi de 25 anys a 30 anys, és a dir, i també li proposa que per almenys que se puguen llevar els dos anys de menys cotització, dels dos anys pitjors. Claro, però en aquest cas, pues, no, el sindicat no està d'acord, però, bueno, se tenen que donar pressa perquè Europa li exigís aquesta reforma de les pensions. I, bueno, és una forma de treure més diners. Si allarguem més la vida el càlcul de la pensió, pues les pensions són més baixes, en teoria, excepte per a determinats col·lectius que van perdre el lloc de treball als 50 i pico d'anys i tenen cotitzacions més altes fa molt més temps. És a dir, aquests col·lectius són millors. Però el que està clar és que el govern busca més ingressos. Claro, busca més ingressos perquè les pensions les ha pujat un 8,5% este any, sobretot per a compensar la inflació. I per a com buscarà més ingressos? Pues, bueno, augmentar les bases màximes de cotització. I també una reforma de les cotitzacions d'autònoms, que ho està fent. I després, pues, bueno, i també incentivar que els treballadors continuen treballant, és a dir, després de l'edat de jubilació que puguen continuar treballant. En concret, doncs, es dona un 4% més per cada any que estiguen treballant després de l'edat de jubilació, o bé una quantitat fixa de diners. Bueno, quina és l'edat de jubilació en Espanya? Pues bueno, primer de tot, per cobrar una pensió pública, tens que portar 15 anys cotitzats. I d'aixòs 15, per cobrar una pensió, que siguen dos dels últims 15. És a dir, bueno, pues tornem a això. L'edat de jubilació en Espanya actualment és 65 anys si portes cotitzat 37 anys i 9 mesos. I si no ho tens, pues són 66 i 4 mesos. Este any 2023. I cada any va augmentant 2 mesos fins a arribar al 2027, que l'edat legal de jubilació serà als 67 anys, o bé 65 anys si portes 38 anys i 6 mesos. Doncs en este cas se podrà jubilar als 65 anys. Se pot jubilar anticipadament? Sí. Se pot jubilar anticipadament 2 anys abans. Per exemple, en el 2023, si portes 37 anys i 9 mesos, se podrà jubilar als 63. I en cas de que no portes aquesta edat, podràs jubilar-te anticipadament als 64. Recordem sempre que si te jubiles anticipadament, pues te lleven una part de la pensió. I què passa en Europa? Pues bueno, està molt similar, eh? Itàlia, 67 anys, Països Baixos, 66 i 7 mesos, i en el 2024, 67 anys, Portugal, 66 i 4 mesos, però ahí va en arreglo a l'esperança de vida. Si l'esperança de vida augmenta, augmenta l'edat de jubilar-se. Gran Bretanya, 66 anys, Alemanya, actualment, 65 i 10 mesos, però en el 2031, 67 anys, Bèlgica, 65 anys, en el 2025, 66, i en el 2030, 67. I, bueno, com veiem, la majoria se tendí sempre als 67 anys, excepte França. França, l'edat legal de jubilació són 62 anys. Ja han vist els oients les manifestacions tan fortes que fan els francesos en contra de la pujada, perquè Macron, el president francès, la vol pujar als 64 anys. Claro, el carrer ha respost en manifestacions d'inclús d'un milió de persones, i bueno, pues perquè per als francesos la jubilació no és únicament una qüestió econòmica de financiar-la, però al final cap França pues inclús la pot financiar millor que Espanya, o demogràfica, d'envelliment. És a dir, pràcticament nosaltres tenim més problemes d'envelliment que França, sinó que és una forma de justícia social. És a dir, ells ja l'han valorat molt, van aconseguir l'edat de jubilació als 62 anys per la qualitat del treball, és a dir, el dret del descans, i bueno, consideren que això no se pot perdre. I clar, pues bueno, el que ha fet França és que puja l'edat de jubilació als 64 anys en el 2030. Però també una cosa molt important, per cobrar el 100% de la jubilació, França demana 43 anys. Recordem que nosaltres se demana 38 i pico d'anys. És a dir, claro, França en aquest aspecte és el millor. Claro, Macron està dient que la reforma és necessària, perquè si no, tindrem 100.000 milions de dèficit en una dècada. I clar, què està passant? Que, per exemple, en els anys 70 hi havia 3 persones treballant per pagar una pensió. En el 2000 hi havia 2 persones treballant per pagar una pensió. I ara hi ha només 1,7 persones treballant per pagar una pensió. Claro, això és insostenible i en el 2040 hi haurà 1,5. Claro, per Macron les pensions és un problema i ahí se juga segurament la presidència. És a dir, no està molt clar que ho aprove. Com se veu, les pensions en Europa pues, tenen tots pràcticament els mateixos problemes. És a dir, problema de financiació. És a dir, en Espanya, pues, per exemple, pues, l'any 2021 van tancar un dèficit en la Seguretat Social de 11.192 milions. I, clar, això equival al 0,93% del producte interior brut. I això implica deuda per l'Estat. És a dir, que al final la tenim que pagar tots, perquè el que són les cotitzacions no cobreixen les pensions. I, bueno, pues, això és un problema que genera, pues, clar, aquesta deuda que generes, pues, l'Estat tampoc també té dèficit i, per tant, s'acumula a la deuda total de l'Estat, que ja la tenim en 1,5 bilions d'euros. Quan parlem de bilions, recordem que és un milió de milions. I, clar, pues, esta deuda contínuament ja s'augmenta degut a lo que és les pensions. I, bueno, pues, Europa exigeix una reforma. I, clar, el que està clar és dues coses. O baixes les pensions, o, en este cas, allargant els anys del càlcul de la pensió, o bé puges els ingressos. I, bueno, com veiem, això és un problema que tenim en Espanya i en Europa.
Molt bé. Doncs anem a per el segon tema que ha preparat avui, senyor Guimerà.
Bueno, estava preparant més que tot la Índia.
La Índia, el país de la península indostànica, no?
Sí. Bueno, la Índia és un país que segueix prou, però bueno, ha sigut notícia, perquè este mes d'abril la Índia serà el país més poblat del món. És a dir, superarà a lo que és la Xina. La Índia ja supera 1.400 milions de persones i en el 2050 superarà 1.668 milions, és a dir, 300 milions més que Xina. Si analitzem un poc com és els països més poblats del món, en 1990 el país no han variat molt, no? En 1990 el país més poblat del món era Xina, en 1.144 milions. Índia li seguia en 861, Estats Units 246, l'únic país desenvolupat que n'hi havia més, Indonèsia 181 milions i Brasil 149 milions. Bé, anem al 2022, continua sent Xina, però ja li està arrimant-se Índia. Xina té 1.426 milions i Índia té 1.412 milions, és a dir, només se porten pràcticament 14 milions. Vol dir que en abril, com he comentat, superarà Índia a Xina en població. Estats Units continua sent el tercer, 337 milions, Indonèsia 275 i se'n va a Brasil i entre Pakistan en 234 milions. Ja no està el cinc primers Brasil. I en el 2050 què passarà? Pues ja, per supost, el país més poblat del món pues serà Índia, 1.668 milions, Xina caurà baixa d'habitants, 1.300 milions, Estats Units, 375, entre un país africà, Nigèria, 375 i cau Indonèsia, i se manté Pakistan. Com veiem, estos són pràcticament dos països, que són Índia i Xina, tenen més del 25% de la població. Si analitzem Índia, està creixent molt més que Xina. És a dir, Índia en el 2021 va créixer un 8,7% i en el 2022 va créixer un 6,8%. És a dir, i pràcticament està alrededor del 7% de creixement. Claro, Índia, com he comentat, en abril superarà ja a Xina en població. I una cosa important, l'edat mitja de la població índia són 28 anys i en canvi Xina són 38. És a dir, estem donant compte que Xina per la política de fill únic s'està envellint. Índia té una població molt jove i està bé perquè pot suposar molta més productivitat, però també pot tindre moltes càrregues, com per exemple falta de recursos per l'educació i per l'atenció sanitària. El PIB índio està creixent quasi un 7% i en el 2023 este any creixerà també sobre el 7%. Creix molt més que Xina i doble el creixement mundial. En setembre se va convertir en la quinta economia mundial, és a dir, i ja passant a Gran Bretanya. Recordem que ha sigut significatiu perquè Gran Bretanya va ser la metròpoli i Índia era la colònia. És a dir, recordem que en aquest cas, quinta economia mundial, la primera economia mundial és Estats Units, la segona és Xina, la tercera és Japó, la quarta és Alemanya i en aquest cas ja seria Índia. Però no solament això, que en una dècada serà la tercera economia mundial, és a dir, rebassarà a Alemanya i a Japó, i només estarà per darrere d'Estats Units i Xina. És a dir, Xina s'està dient que serà la primera economia mundial d'ací poc, però el que li està passant és que en la política Covid ja no creix com creixia. És a dir, només ha crescut un 4%. Clar, un 4% per nosaltres és molt, però per Xina és molt poc perquè està creixent al 8%. Però ja no creix tant. I en canvi, Índia sí que està creixent. Però, claro, el que està clar és que una economia mundial, és a dir, Estats Units entre 100 i pico milions produeix molt més que els xinos i els índios. Claro, si mirem renta per càpita, que seria agarrar el producte interior brut, tot el que produeixen i dividir pel número d'habitants, Índia és molt, molt pobre. És a dir, només té 2.000 euros. Claro, quasi paregut a Kènia. Però, bueno, en molt de creixement. En canvi, Xina té 12.000 euros. I, en canvi, si agafarem a Espanya, pues de renta per càpita tindria 30.000 euros. Claro, Índia té grans possibilitats de creixement. És un avantatge que és un país democràtic, és a dir, el president és Narendra Modi, i en canvi, pues, Xina és un país autoritari. Xina se va convertir en el seu temps en el primer exportador mundial i el primer productor mundial, i bueno, pues, pràcticament la Índia li està amenaçant aquesta posició. I per què li està amenaçant aquesta posició? Pues, primera, per el Covid-0, els proveïdors ja no se fien de Xina, ja que, clar, en el Covid zero les fàbriques xines van parar i, per tant, no subministren. I, clar, pues, els proveïdors, la majoria de proveïdors que compren productes a aquests països, pues, se van inclinar i ja s'estan inclinant molt més per Índia i inclús per Tailàndia i per Vietnam. Claro, Índia com a alternativa a la producció mundial, és a dir, a la fàbrica del món, pues, bueno, té els costos laborals més baixos que Xina. Índia és un viver d'enginyers, és a dir, que són molt listos en matemàtiques, i ocupa el tercer país de persones que en enginyeria. I després, per altra banda, si agafem grans multinacionals com Microsoft, Google, IBM, Deloitte, pues els seus consellers delegats, els que manen, són índios. Per exemple, Apple va desembarcar a Índia en 2017 i, bueno, i abans només fabricant a l'Índia productes, podien dir telèfons vells, que no tenien tecnologia bona, però és que ara actualment ja estan produïts els iPhones de nova tecnologia, és a dir, més del 40% d'iPhones ja se fan en l'Índia. Com el país més poblat, pues, bueno, inclús un grup molt gran de joves que poden ja veure que estos se convertiran en grans productors del món, ja que, bueno, com són molta gent, pues, i costos laborals baixos, produiran molt. També serà un gran país consumidor. Però, bueno, el que està clar és que ahir hi ha molta pobresa i hi ha també molta desigualtat. És a dir, per exemple, l'1% de la població índia, pues, té el 40 i pico % de la riquesa. En geografia, el sud de la Índia és un país té poca població i té uns nivells d'alfabetització i de més riquesa que el nord, que el nord de la Índia és, podríem dir, molt, molt poblat i molt pobre. Això li passava un poc com a Xina, és a dir, l'est estava en totes les ciutats i tot l'interior de Xina estava molt poblat i molt pobre. Pues, bueno, això és el que va fer que Xina fos la gran fàbrica del món, és a dir, l'interior de Xina se despoble perquè va a les ciutats a treballar a les fàbriques en costos laborals baixos. Però què li passa a Xina actualment? Que Xina, l'interior ja no està poblat, s'ha despoblat i ja no hi ha joves. I per tant, els costos laborals estan pujant. Lo contrari que Índia, el nord molt pobre, podríem dir, en molta població, que aniran al sud, que van al sud, a les fàbriques a treballar, és a dir, i en costos laborals molt baixos. Índia és un país democràtic, és molt important això, en contra d'un país autoritari com és Xina. I clar, pues, és la democràcia més gran del món. I bueno, per això és un èxit pel model democràtic que tinguem plante una gran economia que creix en un model democràtic en contradició a la Xina. Els dos països com Índia i Xina tenen grans problemes de contaminació. Inclús, bueno, Nueva Delhi és una ciutat, bueno, que allí te pots morir del fum. I no van estar ni cap dels dos, ni Xina ni Índia, en la cumbre climàtica que se va fer en Egipte. És a dir, estem formant una gran potència emergent, que és Índia, que serà la tercera, d'ací molt poc, la tercera economia mundial, i s'està parlant que sempre que Xina seria la primera economia mundial, d'ací poc, però ara, per lo que veiem, se retrasa aquesta primera economia. Qui sap que a lo millor d'ací 40 anys, jo igual ho penso, que no serà mai Xina la primera economia mundial, sinó que pot ser que sigui la Índia. La Índia és possible que sigui la primera economia mundial. Però bueno, això pot passar moltes coses. Però el que estem està creixent molt més que Xina. I bueno, per això és un poc comentar a Índia, que sempre últimament m'està llamant l'atenció, perquè quan jo veig els creixements econòmics, sempre veig aquest país com el país que més creix del món.
Molt bé, doncs anem a veure també la bolsa, no?
Bueno, la bolsa esta setmana puja 2,4% i ja està per damunt de 9.300 punts, a pesar de la inflació i la pujada de tipus d'interès. Recordem que la Reserva Federal dels Estats Units, pues, ja té quasi pràcticament a final d'any tindrà un tipus d'interès al 5,31%. El protagonista de la setmana ha sigut Telefònica, que ha pujat un 7,28%. És degut als grans resultats que ha tingut en Gran Bretanya i podien dir a la recapitalització de la seva filial peruana. A pesar de les pujades de tipus d'interès, ha pujat. Però bueno, encara no logra passar els 4 euros per acció. És a dir, porta ja molt de temps que havia baixat molt Telefònica i encara no està recuperant-se a nivells que tenia fa temps. Les bolses europees totes han pujat i, en canvi, l'americana i les asiàtiques han baixat. És a dir, la pujada de tipus d'interès es nota en la deuda pública, el bono espanyol està en el 3,5% i el bono alemà està en el 2,44%. I l'americà pues, encara està més alt, el 3,8%. Per això el dòlar està tan fort. Si resumim un poc, l'IBEX mos ha pujat un 2,36%, se queden 9.333 punts, el FTSE britànic puja un 1,55%, el DAX alemà mos puja un 1,44%, el CAC francès puja un 3% i el FTSE italià puja un 1,77%. La bolsa japonesa mos baixa un 0,57%, la bolsa americana baixa un 0,13% i la bolsa de Shanghai mos baixa 2,22%. Com he comentat, les europees pugen i les asiàtiques i les americanes baixen. I què són els 5 millors de la bolsa, els 5 millors valors de la bolsa esta setmana? Pues és Telefònica, que baixa el 28%, Acerinox 5,83%, Endesa 5,10%, Grifols, la farmacèutica catalana, 4,92%, i ArcelorMittal ha pujat 4,45%. I els pitjors, Ferrovial 2,54%, ha baixat, Solaria 2,16%, Repsol ha baixat 1,98%, Amadeus a bolsa ha baixat 1,86%, i Enagas, que ha baixat 0,24%. Pues bueno, pues això és el que podem comentar de la setmana, bueno, dels temes que he preparat. L'edat de jubilació, molt important per a tots, com se pot financiar per les pensions, i després, sorprenentment, un país que creix moltíssim, i és una gran notícia perquè és un país pobre, i almenys veiem que no és com en Àfrica, que se lleve la pobresa del món, que és l'Índia, on que tinguem moltes desigualtats, que inclús pot ser la primera potència econòmica mundial d'ací 50 anys.
Molt bé, doncs gràcies per estar amb nosaltres i, evidentment, fins la propera setmana, senyor Guimerà.
Pues molt bé, gràcies, i als oients per sentir-me fins la setmana que ve. Adeu.